I a Roda de Barà Ràdio engeguem sexualitat femenina, com sempre amb la doctora Jassi Molins. Molt bona nit, Jassi.
Bona nit.
Com estem?
Ui, jo sempre bé.
Tu sempre estàs bé, no? Sí. Doncs així m'agrada que
encara que estigui cansada i em faci un mal al peu i tot.
Sempre estàs bé.
Jo sempre estic
sí?
bé.
És de les que dius que sempre estàs bé, sí?
Sí, sí, sí. sí, sí.
Doncs també estaria bé que de vegades, quan no estem tan bé, ho diguéssim,
bueno,
no?
També, home, amb confiança sí que també alguna vegada ho dic, eh?
Val, val, val. M'havies espantat. Doncs vinga, engeguem sexualitat femenina i avui de què parlarem?
Avui de diversitat. Diversitat i sexualitat.
Molt bé. Però abans fem un resum, no?, dels 20 programes que ja portem, no?, amb aquest 21.
Sí, no, aquest és el 20.
Ah, aquest és el 20. Ah, aquest és el 20.
Sí. Ui, ara sí he de fer un repàs de tots, però faré així molt,
molt de
ràpid,
pressa,
no?
Sí.
La primera part, doncs, diguem, els primers programes van ser una mica com autoconeixement, no?, del que era, doncs, la vulva, com era fer l'amor amb una mateixa, l'orgasme, i llavors a mica en mica ja ens vam endinsar amb, doncs, amb altres coses com, per exemple, la menopausa, la sexualitat en parelles lesbianes, i més endavant, doncs, alguns problemes que hi podrien haver perquè tinguessin solució, i després vam fer una pinzellada sobre les joguines sexuals, lectures eròtiques, pel·lícules eròtiques, tot plegat perquè, doncs, ajudi, no?, a tenir més recursos i fer funcionar la imaginació, perquè el sexe està en el cap, en els homes, els humans, vaja. Els humans està, més que res, és molt important estimular la fantasia i també, doncs, la varietat, no? Perquè l'autonomia, la monotonia...
Mata.
La monotonia mata.
Doncs ja, si et sembla, comencem amb algunes preguntes.
Perfecte.
Doncs vinga. En primer lloc, existeix alguna joguina sexual que simuli el sexe oral?
Sí, i tant. És que de joguines n'hi ha per tot, eh? És clar, bàsicament són vibradors, però que en lloc de ser la punta del vibrador arrodonit, no?, que sempre els vibradors tenen una forma una mica fàl·lica, no?, perquè serveixen tant per estimular per fora, no?, clítoris, al voltant de la vulva, etc., però també la part interna, no? Llavors tenen la doble utilitat. A més, n'hi ha uns que tenen a la punteta com si fossin unes llengüetes, no?, que vibren i simulen el sexe oral. Mm. Com sempre, jo sempre recomano que les joguines sexuals que siguin bones, o sigui, silicones bones, perquè, a més, també la vibració, no?, que hi hagin diferents modalitats, diferents intensitats, i sobretot que no facin gaire soroll, perquè això destirota qualsevol. O sigui que això. Que sí, sí que existeix. Hi ha diferents marques, clar, més bones o menys, però, per exemple, hi ha una d'una marca alemana que es diu Fan, que aquesta és de confiança, eh? I després hi ha tant de marques xineses més low cost.
Una altra pregunta diu que si podries explicar la diferència entre les boles xineses i les tailandeses. Boles tailandeses, no sabia ni que existissin, jo,
sí, sí. A veure, les xineses són les més conegudes, Són aquestes que a dintre de la bola té una altra boleta metàl·lica que el moure's fa com una mena de vibració i que la seva utilitat, doncs, són doble, no? O per estimular la musculatura i sobretot prevenir, doncs, tots els problemes d'incontinència, també reforçar la musculatura, això per una banda, però l'altra finalitat és també que millora la lubrificació, i se diuen xineses perquè sembla ser que les heises i tot, fa anys les utilitzaven per estar sempre preparades pel dia que els hi venia un client, o sigui, sempre estaven lubricades. I a més també tenien la musculatura, doncs, molt més treballada. O sigui, aquestes són les clàssiques i que es posen a la vagina. Es poden posar dues, que és el clàssic, però també hi ha alguna marca, no? Per exemple, la marca Lelo, que jo sempre la recomano, que tenen... es pot posar una individual de l'altra i n'hi ha dos colors diferents amb dos pesos diferents. Sempre s'ha de començar per la que pesa poc i poca estona. Les tailandeses seria com una mena, perquè ens entenguem, com una mena de rosari, no? tot de boles de diferents mides, lligades totes elles, però lligades amb la mateixa silicona, o sigui que tot és una sola peça, no hi ha fils entre mitges, és una sola peça que tindria doncs, aquestes diferents boles de diferents mides, i la seva utilitat és anal, rectal, i tant serveix per dones com per homes. I sembla ser que en el moment de l'orgasme, si llavors aquell moment es treu, que hi ha aquestes diferents mides d'aquestes diferents boles, doncs augmenta molt el plaer.
Molt bé, doncs ja coneixem la diferència entre unes i altres. Una altra pregunta. Diu que té problemes de dolor i dificultats a la penetració, que ha provat un vibrador petit i tot i així que no li entra. Què fa?
Bé, el pas següent seria provar amb dilatadors. Dilatadors n'hi ha de totes les mides, que seria també com en forma així de dildo molt de mides diferents. N'hi ha que són de vidre, vidre pírex, vidre bo, clar, perquè no es trenqui, i perquè es pugui escalfar. O sigui, es pot posar al microones, es pot posar amb aigua calenta, una mica, no? per aconseguir una temperatura agradable. També hi pot haver-hi qui li vingui de gust posar-la al congelador, també, no? També es podria fer. I llavors hi ha de totes les mides. O sigui, la mida més petita seria com un, prim com un llapis. Llavors, tots els tractaments de vaginisme, de dispareunia. Dispareunia és dolor. I vaginisme és la impossibilitat de penetrar qualsevol objecte. Per exemple, no es pot ficar ni un tàmpax. No es pot tolerar l'exploració ginecològica i menys tenir relacions. No? Llavors, es pot provar aquests diferents vibradors de mida molt petita, I el pas següent, per això, i recomanable, si realment això és un problema permanent i tal, és acudir a sexòlogues, a fisioterapeutes del sòl pelvià. Té solució, I el que vull sempre recordar que aquestes coses tenen solució. Hi ha persona que s'ha passat molts anys amb una impossibilitat a la penetració i amb un tractament ho ha recuperat i ha millorat.
Mm-hmm. Molt bé. Anem a una altra pregunta. Diu que, tot i que s'ho proposa, no veu el moment de fer una cita a soles amb ella mateixa. No sap si, o et pregunta, vaja, si li podries donar algun consell.
Aquesta és la gran qüestió. Jo ho recomano a tots els programes al final, però clar, a vegades fins i tot no fem broma, no?, amb companyes sexòlogues o així, de que és molt fàcil recomanar i a vegades és difícil de complir, no?, perquè les dones sempre estem ocupades, Però sí que el que diria és que s'ha de posar encara que sigui l'agenda i tenim temps per anar a la perruqueria, si convé, o per anar, aquí es fa les ungles i té temps per anar-se a fer les ungles. Doncs, clar, és un tema de priorització. Realment, com el sexe, com més es fa, més ganes se'n té i més bé t'ho passes, i com menys, menys. Per tant, sí que val la pena, no? Però sí que s'ha de vegades poder planificar, de dir, doncs, mira, no sé, i fins i tot, depèn de la confiança, depèn amb qui es viu, doncs pots dir, mira, quan jo estic a l'habitació, amb la porta tancada, i fins i tot et pot posar un cartell com els hotels, no? I si no, el que sí que és molt recomanable és tenir un pastell, un baldó, a darrere la porta, perquè no pugui estar tranquil fent el que sigui a dintre, a nivell privat, i buscar aquestes estones. A la millor també tenim estona per mirar una sèrie, no? Jo penso que el sexe és molt més divertit que una sèrie. Sí, a vegades fa mandra com començar, jo ho entenc, Però és dir, escolta, val la pena.
O sigui, que és... No buscar excuses, bàsicament, no?
Sí, és... sí. No, i el que sí que és cert, i que això ho vull tornar a explicar, és que no hi ha edat per aquestes coses. Mm-hmm. O sigui, també hi ha molta dona que pensa, bueno, a partir de la menopausa això ja s'ha acabat, no sé què, o en tinc menys ganes, etc. Però, a veure, si d'avui a demà s'enamorés d'una altra persona, segur que les ganes li pujarien a tope independentment de l'edat. O sigui, que t'has de reenamorar de tu mateixa.
Molt bé. Anem amb una altra pregunta, en aquest cas l'última. Diu que troba plaer en masturbar-se sola, però que li agradaria tenir relacions sexuals en parella i que no s'atreveix perquè diu que pesa molt i que creu que ningú es fixarà en ella.
Bé, això aquí va molt lligat en el programa d'avui, perquè parlarem una mica de la diversitat, no? Tots els mitjans de comunicació, la moda, tot ens fa creure que hem de tenir uns cossos meravellosos I la gent som molt diversos i això no ha de ser cap impediment. I el primer impediment són això, les creences que tenim. Jo vull explicar una història, ho dic perquè la millor és significativa, no? I sobretot significativa per la diferència de creences, no? De pensaments entre homes i dones. Jo una vegada vaig conèixer una persona que pesava més de 150 quilos i tot i així lligava i tot i així això, no? Tenia relacions sexuals, o sigui que no, això no és impediment. Però primer hem de fer tot aquest procés de reflexió, d'autoconsciència, no? de ser crítics també amb la societat. No? I això també va lligat amb el programa d'avui, no? Perquè hi ha persones també, que també puc explicar, també conec casos, no? d'un home que anava amb cadira de rodes perquè estava paraplègic i es passava tots els caps de setmana anant a la discoteca i lligant moltíssim i tenint relacions sexuals. O sigui, realment l'impediment era molt més gran. Però d'això en parlarem avui, no?
Mm-hmm. Molt bé. Doncs vinga, parlem d'aquestes diversitats funcionals i sexualitat.
Parlem.
Vinga,
prem endavant. Prem una pinzellada, perquè és una mica desconegut, no?
Sí.
I s'aprofito una mica per fer una divulgació, difusió, informació sobre això, no? En principi, les diversitats serien quan estem parlant de cossos no normatius. I llavors és qualsevol persona que se surti de la norma, no? En realitat, la norma no existeix, o no hauria d'existir, perquè som diferents. I els cànons de bellesa també varien, depèn de l'època i la cultura. Jo també animo, no? Això, no? Quan una persona que se sent malament amb el seu cos, doncs que comenci a mirar quadres, per exemple, les Tres Gràcies, no? Ara no ve d'aquí, eren...
Sí, però vull dir... Sí. A mi tampoc. Però vull dir que sí que és veritat, que mires a quadres així barroc, per exemple.
Exacte.
I tela.
Sí, vull dir que també
eren modes, variat, no? Les tendències...
O les primeres pel·lícules mudes, pornogràfiques, en teoria, o eròtiques, no? Que també els cossos no tenien res a veure amb els que són ara o amb els que ens fan pensar ara, no? I llavors, primer hem de fer tot aquest procés de reflexió, igual que el tema feminisme, no? De que ahir vaig comprar-me un llibre sobre el feminisme i sempre estic llegint sobre aquests temes, ja dedicarem un programa sobre això.
Sí.
En què... No sé, no? Vull dir, el pitjor entrebanc és el sexisme interior que tenim, no? Vull dir, primer les dones hem d'adonar-nos, no? Quan nosaltres mateixes tenim comportaments masclistes, no? I aquí és primer aquest pas previ, no? D'adonar-nos i ser crítics amb la societat en la qual vivim. Mm-hmm. Aleshores... Algunes de les diversitats, començarem de menys a més, no? I, per exemple, una és la gordofòbia, no? Vull dir, la gordofòbia que seria tant per la persona en si mateixa com la societat. I ser conscients, no? Per exemple, això, no? Quan trobem una persona, encara que no vulguis, jo de totes aquestes coses ja fa temps que hi reflexiono, però encara que no vulguis, a vegades una persona que fa temps que no l'has vist, es diu, ai, que estàs guapa perquè estàs prima, no? I associem a l'estar prima amb estar guapa, no? Quan, en realitat, les nostres àvies insistien molt en que mengéssim, perquè una persona prima abans s'associava a estar malalta. I jo que sóc metge ho puc dir. O sigui, si una persona ha perdut pes de manera important, sense proposar-s'ho, seria un signe d'alarma. El pes, i moltes vegades va lligat, no? També la persona, a vegades, si està prima i està sana, perfecte, igual que si està grossa i està sana, perfecte, no? Però sí que de vegades, doncs, ella és la prima i a més està pàl·lida i a més té mal color, per mi és un signe d'alarma. I moltes vegades això, fins i tot, jo recordo, no sé qui, una vegada em vaig aprimar una mica i em van dir, escolta, no t'aprimis més perquè la cara, vull dir, a lo millor estàs de cos, estàs més maca, però de cara no? I és molt important estar a gust amb tu mateixa. Però això és un tret molt femení, que la majoria de dones no ens agradem al nostre propi cos, independentment dels quilos. I llavors és tota aquesta reflexió i que a la millor no ens agradem nosaltres i en canvi podem ser molt atractives per una altra, ja sigui del sexe que sigui. Això seria una. Avui no sé si em donarà temps de parlar de totes les diversitats. I, I ara parlarem d'una altra, que també seria l'edadisme, que se'n diu, no? Això, a més d'estar prima, has de ser jove, eh? Jove, guapa, etc etc. Perquè si no, ja estàs fora del mercat. No? I també és la mateixa cosa, ens hem de fer visibles, les dones ens hem de fer visibles. No sé si un altre programa ja vaig parlar d'un llibre que jo recomano, que se diu Cinc regles, d'Anna Freixas, que és una psicòloga catalana que viu a Còrdoba, que estava a la universitat, i va fer una enquesta amb 700 dones de partir dels 50, de 50 a 80, i els va preguntar doncs, com s'ho muntaven això del sexe, no? Perquè en realitat hi ha poquíssims estudis. I el que es va veure és que hi ha un tant per cent, que sí, que diuen, bueno, jo ja he plegat, pel motiu que sigui, aquí entraríem també en trets culturals i socials, però no vol dir que la bona dona, perquè sigui gran, doncs no tingui ganes de tenir sexe, ni sigui atractiva, ni gaudeixi, no? Llavors, tot això ens ho hem de qüestionar. Encara una cosa que encara és més trencadora i que jo, precisament, personalment, hi ha coses que me les he plantejat aquests últims anys, tot i que sóc metge, tot i que he treballat amb un soci sanitari, amb gent gran, és què passa la sexualitat amb la gent gran, especialment tant si viuen en un pis, quan ja estan dependents i a la millor viuen amb els fills, o què passa a les residències, no? Si no està contemplat que puguin tenir una sexualitat, no? És la intimitat no es contempla, tampoc no es contempla als hospitals. Mm-hmm. Això és una cosa que jo moltes vegades he reflexionat, sobretot abans, que la gent estava molt temps ingressada. Ara la majoria de problemes de salut, intervencions, en dos o tres dies ja vas cap a casa i, per tant, si et passes dos o tres dies sense masturbar-te, pues segurament ho pots estar bé, no? Però a vegades, jo fa molts anys, quan jo estudiava infermera a Terrassa, doncs que hi havia això, no? A lo millor un noi jove amb una cama trencada, que ja es passava un munt de temps, i hi havia qui s'escandalitzava perquè havien trobat a la nòvia o a la dona al llit o abraçats o tocant-se o alguna cosa. Jo sempre havia pensat que era el més normal del món.
Sí.
Però és que hi ha tot un munt de coses que encara avui dia...
És molt tabú, eh?
És molt tabú. I també jo he llegit, també últimament, i també m'ho he plantejat, què passa amb els pacients terminals. O sigui, tu pots tenir una malaltia terminal... Clar, si t'acaben de fer un xute de quimioteràpia potser no et ve de gust, no? Però depèn, no?, de com estigues. Sí que la gent... no sé si a lo millor necessiten tenir orgasmes, però com a mínim carícies, petons, abraçades, tot això, en els últims dies de vida ho necessites més que mai. I tot això hauria de ser una cosa normalitzada. I, en canvi, actualment doncs, és una diversitat, és una anomalia, i és molt poc, i ni se'n parla, ni es coneix. Jo ho deixo aquí perquè la gent reflexioni.
Mm-hmm. Molt bé.
Més coses. A veure, també una pinzelladeta per sobre. Sobre l'ejaculació femenina. No n'hem parlat fins ara, i potser en algun altre programa en tornem a parlar, no? Hi ha gent que té molta facilitat, hi ha gent que és una cosa excepcional, però també fins fa molt poc no se'n parlava. O sigui, i es vivia com una cosa bruta i s'associava a l'emissió d'orina. En realitat, la part tècnica del tema és que a la vagina hi ha unes glàndules que serien similars, que estarien molt a prop de la uretra, però que el que fan no és orina, sinó que és una emissió d'un líquid, però que una dona es pot sentir, i després, en el moment de l'orgasme, tota molla, no solament lubricada per la lubricació vaginal, sinó l'emissió, és la sensació, com si s'hagués fet pipí, no? I fins i tot... algunes d'elles ho han consultat amb ginecòlegs i tal, i sempre se'ls han deixat com que estaven una miqueta boges, no? O sigui, i ara també és una cosa que se'n parla més, fins i tot hi ha una autora que fa cursos d'ejaculació femenina. Això també a vegades va a modes, eh? O sigui, de cop i volta es posa de moda una cosa i sembla que tothom hagi de passar per aquí. Si hi ha ejaculació bé femenina, benvingut, i si no hi ha, també. Però no deixa de ser encara una raresa, i sobretot perquè les dones sempre vivim aquestes coses com algo, com brut, no? Associem això, no? Mullar el llit, no? És com algo brut. En canvi, els homes poden ejacular, empastifar de semen per sobre, per fora, per dins, per allà on sigui, i es queden tan frescos. Vull dir que és també anar canviant les mentalitats.
No, potser és que ens autocensurem, no?
Ah, això mateix. És aquí el problema i a on vaig, no? Que és, independentment del que digui l'altre, som nosaltres mateixes, no? Una altra diversitat, encara, no? I encara poc coneguda, és tot el que és el transsexualisme o persones no definides, que no es consideren ni se senten identificades ni amb un sexe ni un altre. Però d'això sí que m'agradaria parlar-ne un altre dia, amb tranquil·litat. I llavors ens fiquem ja amb les discapacitats. Amb discapacitats és una persona que té algun tipus de limitació, ja sigui física o psíquica, i té alguna dificultat, no? Per exemple, per moure's o per adoptar determinades postures, o, en el cas de les psíquiques, té minvades les funcions cognitives. Començaré més per les físiques, que són les que jo conec més per la meva feina. Jo era metge rehabilitadora, I llavors començaré també per les més elementals, les que moltes persones s'hi podrien sentir identificades, no? Per exemple, l'artrosi, no? L'artrosi sabem que és una degeneració de les articulacions, no? Per l'edat, i depèn de quin tipus d'artrosi, és bastant freqüent, com per exemple la columna, es consideraria normal que amb els anys, no? Una persona fa una radiografia i que tingui tota la columna intacta, doncs és una raresa, és una mica com els cabells blancs. Sí que hi ha persona que molt aviat té els cabells blancs i n'hi ha altres que fins que es fa gran, però no hi ha ningú que acabi els seus dies de vell sense tenir cabells blancs, i la columna és igual. En quant a les articulacions, així com, per exemple, artrosis de maluc o de genoll, hi ha unes predisposicions, o persones que prèviament han tingut un accident, o una predisposició. Llavors, sobretot, l'artrosi de maluc és limitant, per exemple, per poder obrir les cames, no? I són coses que també, no? Jo, per exemple, doncs, quan estudiava la carrera, quan estudiava l'especialitat, mai a la vida ningú em va explicar, no? Però em vaig trobar, per exemple, una dona que em va explicar, diu, és que tinc molts problemes jo, al bidet, o sigui, no puc obrir-me de cames al bidet perquè tenia una artrosis de maluc. I també tinc problemes per tenir relacions sexuals. I llavors, de manera intuïtiva, jo li vaig dir, bueno, clar, el que s'ha de fer és adoptar postures diferents. O sigui, el que no es pot fer és la postura clàssica del missioner, que és l'home a sobre de la dona, si la dona no es pot obrir de cames. Però, en canvi, sí que pot fer tenir relacions de costat, etc. O sigui, sempre una mica, i tant amb sexualitat com la rehabilitació, nosaltres sempre juguem amb el que queda. O sigui, si podem recuperar al màxim, perfecte, però si no podem recuperar, doncs amb el que queda, què podem fer, no? I moltes vegades hi ha moltes possibilitats. Hi ha altres limitacions molt més exagerades, no? Que podrien venir o bé perquè hi ha algun tipus de malformació també congènita, hi ha malalties amb deformitats molt importants, com pot ser una artrogriposi, una osteogènesi imperfecta, són la gent que té ossos de vidre, i llavors es van com que no funciona el creixement dels ossos amb normalitat, es trenquen amb molta facilitat, i són aquestes persones que a la llarga n'hi ha algunes que acaben potser anant amb cadira de rodes i són com molt petitetes, no? O sigui, una vida molt petiteta i tot això, no? Aquí avanço ja, que després ho tornaré a recomanar, un documental molt interessant que es va fer, a més es va gravar a Barcelona, que se'n diu Yes, We Fuck. O sigui, la traducció seria, sí, nosaltres follem. I és un documental que precisament es veu, no?, diversitats, no? Comença també amb transsexualitat, però després s'enditza amb disfuncions físiques i psíquiques, i es veu físicament, no?, algunes de les persones que han actuat en aquest documental, però són casos reals, les limitacions que tenen i les possibilitats que tenen. Yes, We Fuck.
Prenem nota.
Això mateix. No, són aquestes coses que s'han de veure, es pot aconseguir, es pot aconseguir per internet. Després parlaré de malalties neurològiques discapacitants. Per exemple, des de la paràlisi cerebral, són nens o persones grans que quan van néixer van haver-hi un patiment fatal, o bé una lesió quan el cervell encara és molt immadur, i això el que provoca és tot tipus de dificultats a nivell de moviment, que pot anar des dels que té una miqueta al que està completament tetraplègic, o sigui, amb una cadira de rodes. I a més, aquest tipus de pacients, n'hi ha alguns que tenen moltes dificultats de comunicació, perquè així com tenen paralitzats els músculs del cos, també tenen problemes dels músculs de les cordes vocals, no? I de la boca, de l'hora de poder articular les paraules, a vegades els costa molt d'entendre'ls i tenen un problema afegit de comunicació. I llavors, esclar, la gent associa, no? Associa aquesta persona que té aquestes dificultats, per tant, té una disminució psíquica i no necessàriament. Precisament fa dos dies estava parlant amb una amiga que té una amiga, que ella quan estava a la facultat estudiant a la universitat tenia una amiga amb aquesta dificultat tan gran, no? I aquesta noia precisament una vegada en una manifestació va demanar a les altres companyes que li fessin un cartell que deia jo també vull follar, no? perquè ella estava paralítica, però el cap li funcionava perfecte, estava estudiant a la universitat. O sigui que una vegada vaig estar en un congrés que hi va haver també uns convidats de la ONCE, no? I gent que tenia dificultats físiques, i un es deien, escolta, a tu et passa que et parlen, et criden quan parlen? O sigui, abans, quan una persona anava amb cadira de rodes, li cridaven més com si fos sorda, i no ho era de sorda. I amb un que era sec, li passava igual. I al contrari, que tenen l'oïda molt fina, no? Doncs, bueno, aquí hi ha, doncs, això, tot un munt de malalties, doncs, això de paràlisi cerebral, traumatismes cranials, hemiplegies, paraplegies, tetraplegies, i clar, n'hi ha alguns que tenen dificultats per moure els músculs de manera voluntària i altres que tenen una disminució o evolució de la sensibilitat. De totes aquestes coses, amb tranquil·litat, anirem parlant altres dies, no?
Sí.
Perquè veig que una mica el temps se'ns està acabant.
Que estrany, no?
Sí, que és estrany, no? Sí. I de moment us recomanaria això, que miréssiu
el documental.
I per l'altra banda també n'hi ha un altre documental interessant, que hi va haver un programa de la televisió, i vosaltres poseu, el convidat va fer també un trosset d'una persona molt interessant que es diu Francesc Granja, i Francesc Granja, i d'una associació que se'n diu Tandem Team. Vull dir, busqueu aquestes coses i el proper dia en seguirem parlant, no? I sobretot això, o sigui, que és important és plantejar-se, no? Reflexionar sobre la diversitat. I la diversitat, tots som diversos, amb algunes coses, no? I cada vegada, doncs, bueno, com a mínim ara se'n parla, que ja penso que s'ha fet un pas important.
Molt bé, doncs en continuem parlant la setmana vinent, ja sí. Gràcies.
Gràcies a tu, Sònia. Bona nit.